parlem de cine, com sempre, com cada divendres, amb en Jordi Arnau. Jordi, molt benvingut.
Hola, molt bon dia.
Per fi. Per fi, ara en parlàvem aquí.
Per fi podrem anar a Las Vegas sense agafar cap avió.
Podem anar a Las Vegas. No irem a jugar, però sí que irem a gaudir, no?
Exacte.
A gaudir de bones pel·lícules.
Sí, sí, sí. Dijous es va reobrir, ja no podem pas obrir, va reobrir, i ara esperem que
avui,
ja...
Avui em penso que és el primer dia que obren, eh? Deia 24, deia, en els cartells que vaig veure jo.
Ah, doncs me sembla que... No sé, me donava la impressió que havien obert el dijous amb l'estrena mundial d'en Solo.
Ah, podia ser, Jordi.
És possible. Ja
me sona més el dia 20... Bueno, podia ser.
No.
Ser dijous, sí. 24,
fos,
correcte.
Fos ahir...
25, sí, Jordi, tens raó.
Fos ahir, fos avui...
Ara tinc
És que en Solo és una pel·lícula que s'ha estrenat un dia abans de lo normal.
Tens raó, perquè deia 24 i jo pensava que avui eren 24 i avui són 25. Tens raó, sí senyor, dia 24.
No, es va estrenar amb Solo i, bé, doncs amb la programació normal de totes les sales ja, suposo que ja amb tot en regla, que el problema aquí va ser una vedada administrativa que doncs bé, el que passa, falta un segell en una instància i això et pot provocar.
Exacte. Ni poses la pòlissa, que havia de posar les pòlisses,
en fi,
que els meus trobes als estancs.
Desitjam-li molta llarga vida i tots contents de que hi hagi una nova oferta doncs a les nostres contrades. No tot han de ser misèries de tancaments, sinó que s'ha de celebrar una nova obertura d'una sala de cinema amb quatre pantalles.
No, està bé, i a més, esclar, suposo que la gent de Figueres que no s'haurà de desplaçar per anar al cinema, ho agrairan, els que no podien.
És que l'oferta de les grans ciutats cada vegada s'està desplaçant més cap a l'exterior, el tema de les multisales, en centres comercials i tal. Però el cinema dins del nucli és interessant. Jo, per exemple, a Girona ho trobo molt ben equilibrat, ara. Girona capital.
Sí.
Hi ha uns cinemes al centre de la ciutat que la gent...
El Denis i Plaça.
Exacte. Hi ha uns cinemes al sud, que són l'Espai Gironès, amb els Odeon, i hi ha uns cinemes a l'entrada nord, que són els Ocine. Clar, llavors, la gent que ve de fora té l'opció d'aparcar en els llocs... Clar, aquests que estan a l'exterior tenen molt de zona d'aparcament. Si no és temps de flors o fires. Perquè...
Temps de fires, vés-hi quasi amb bus.
No, i aquests dies de temps de flors...
Sí, no, ui,
anar, ui. Miraves anar a l'aparcament d'allà dels Ocine o... de país i tal. Clar, i la gent que ve al cine o al supermercat i un tapó el cotxe. Clar, la gent que fa servir aquell aparcament dissuasori perquè en 10 minuts són al centre.
Clar, i el que dius també a fires, també déu-n'hi-do. Quasi has d'anar a aparcar a l'hospital.
Doncs bé, a Figueres ara tenim aquesta opció. Mm-hmm. Tenim els del Firal.
Sí, que té molt bon aparcament.
I bona comunicació, perquè hi ve des de tots cantons. I llavors ara hi ha aquests del centre, que si tens l'ocasió, vas al centre, aparques, i pum, tens els cinemes allà a tocar. Per tant, és una bona oferta i complementada. Suposo que si tenen una mica de vista, hi ha estrenes de campanetes com el Solo, evidentment que la podràs veure tot arreu. Però, de la mateixa manera que jo sempre t'he dit, que com que només hi ha 8 sales en el Firal, en els CAT cinemes, doncs no poden absorbir totes les novetats, doncs ara, clar, hi ha 4 sales més que poden tenir aquesta opció, i sobretot per absorbir aquests títols que sempre hem dit que són una mica d'un segon circuit, d'un circuit menys comercial, i que sembla ser doncs, que alguna de les sales d'aquests Las Vegas
doncs,
volen destinar-la a que hi hagi això, o cinema no, en sala còctel, que jo en dic, que la primera sessió te'n passen una, la segona sessió d'una altra, llavors repeteixen... En fi, que la programació no és la mateixa pel·lícula, 4 passes.
Clar, si no diguessis això que m'estàs dient, és clar, m'imagino que Las Vegas apostaria per les pel·lícules que es fan actualment i aquestes pel·lícules tant els avoríem amb una banda com a l'altra.
Sí, però la idea dels promotors del cinema a Las Vegas ja era que hi hagués la seva programació una aposta per el cinema català i el cinema d'autor, versió original, subtitulada i tal. Per tant, almenys suposo que dues de les sales que hi ha les tindran bastant encarades a això, a cinema de producció catalana o versió original subtitulada, i si és en català també millor, i si no, doncs
versió original. Que tenen, no sé si tenen l'opció de recuperar el Cinefòrum.
Bueno, de moment el Cinefòrum l'estan oferint en els CatCinemes. Cada dijous, me sembla, de cada dues setmanes, hi ha un... el Cineclub Diotria.
Sí, abans recordo que havien fet a la Catequista, a la Cate.
Per tant, jo no ho sé, però en fi, això ja és una, cosa, clar, una qüestió interna...
Imagino que si ho fan en un cine, ells tampoc ho faran.
Evidentment, el Cineforum, el Cineclub Diotria, té els seus socis i té la seva... Que ho facin els dos llocs, doncs mira, serà una més bona oferta per als socis d'aquest cineclub i el públic en general que va a veure doncs, aquestes projeccions del cineclub.
És curiós perquè sempre els cines han estat al centre, eh? Vull dir, no ens imaginàvem abans un cine que haguessis d'agafar el cotxe i anar a les afores o caminar una estona. Sempre.
Això exacte, però això era quan les sales eren com eren.
Sí, com...
Quan es varen muntar les multisales, és clar, pensa que muntar unes multisales com els Ocine o com els Odeon és un edifici nou que dintre hi fan els compartiments que són ja més aviat estàndards i tal. Reformar un cinema com l'Albenis i convertir-lo en 10 sales, tela marinera,
sí,
que diríem,
no és
el mateix. No és el mateix. Per tant, reconvertir un cinema que està al centre amb multisala té les seves complicacions, que en aquest cas doncs, celebrem que en el cas de Las Vegas ho hagin fet, perquè és un cinema reconvertit, i en el cas de Girona, doncs l'Albenis. Però l'oferta és la que és, i quan creix ho hem de celebrar.
Molt bé, Jordi, doncs deixem aquí. Tinc un tema que avui ja volia tocar, però ho deixarem per la setmana que ve. Que...
Ei, així me'l podré preparar.
Així te'l podràs preparar. No, són els... Aquí a l'Escala tenim un local, encara que venen DVDs, i m'agradaria parlar dels futurs... Del
cineclub.
Dels cinesclubs, aquests amb DVD, com el que tenim aquí.
No t'ho puc assegurar, però en aquest cas m'agradaria que compartís l'espai amb nosaltres, amb Marc. El que passa és que ell té uns horaris una mica complicats.
Mirarem per via telèfon, aviam si el podem... Si ens hi pot posar...
Ja hi parlaré, i t'entraré.
Perquè m'agradaria saber, perquè dius... Amb tot el que hi ha ara, i sobretot aquestes plataformes que arriben, les botigues, els locals de DVD, poden subsistir? Bueno, s'han de reinventar?
Amb això, l'opinió més autoritzada pel tema és amb Marc, amb Marc Palau, i amb ell, si el podem aconseguir... Doncs...
Intentarem, si no pot ser aquí personalment, o si casa amb una trucada telefònica, doncs que ens expliqués les seves impressions.
Ja hi parlaré.
Deures ja...
Aquest deure fas bé de dir-me'l avui,
sí, home,
perquè si això m'ho ofereixes la setmana que ve, t'hagués dit...
No, perquè ja d'això.
Doncs, mira, apuntat.
Apuntat, i la setmana que ve parlem d'aquests locals de DVD, aquests cinesclubs i tot això.
El futur del DVD de lloguer.
Sí, el futur de lloguer. Com es veu ara que han entrat aquestes...
Sí.
Els Netflix,
sí.
Els HBO... I...
Perquè la majoria de pel·lícules que en Marc anuncia com a novetat quan fem el programa estan en les plataformes digitals a lloguer, també.
Clar.
I, esclar, el que passa és que, esclar, tu vas amb en Marc, pagues una quantitat i no t'has de preocupar de que al final de mes te vingui una factura per estar abonat. Però, clar, aquestes plataformes també pots pagar puntualment quan vols llogar una pel·lícula.
També.
Per tant, aquest és el...
A part, aquestes altres plataformes que són de pel·lícules, o aquestes, com digui-li Netflix, que tu pagues cada...
Sí, però hi has d'estar abonat. I si tu...
No,
però de totes maneres, si després vols llogar una d'estrena, has de pagar.
No, en el Netflix no pagues res.
Sí, si és d'acabada d'estrenar, sí. Tu no pagues res en el catàleg que tenen, igual com a Vistar Plus. Però hi ha un apartat que es diu taquilla.
Ja ho miraré si ho tinc.
La taquilla són pel·lícules que acaben de sortir del forn en format DVD.
Doncs mira, això no ho sabia.
I llavors allà és lloguer. Per tant, tu pagues una quantitat petita, perquè per això hi estàs subscrit, i durant uns dies determinats pots... És, aquesta és la diferència.
Molt bé, tot això en parlarem la setmana
parlarem.
Que ve.
Anem per estrenes. Parlem de Han Solo.
Carai. No fa falta dir res més.
No fa falta dir res més.
Perquè és la novetat.
Jo,
i la...
jo diré la meva opinió. Star Wars, jo no sé si grinyolarà una mica el fet de que hagin passat de ser saga. Saga és quan una pel·lícula està planificada des de l'episodi 1 fins a l'episodi 9. En aquest cas era la saga Star Wars. I es converteix en franquícia. Jo crec que Han Solo, una història de Star Wars, s'han convertit en franquícia. Perquè Rogue One, l'altre spin-off que es va fer, era un episodi que enllaçava dos parts de la saga, l'episodi 3 i l'episodi 4. I el que t'explicaven te venia a dir el que havies vist ja en l'episodi 4 i d'on venies de l'episodi 3. Però aquí Han Solo ens explica en la vida d'un personatge que ja coneixem i que ja l'hem conegut de jove. En Han Solo l'hem conegut de jove. La primera pel·lícula de Star Wars, l'episodi 4, és de fa 40 anys. En Harrison Ford era un jovenet.
Sí,
per tant, explicant-se ara la vida de Han Solo abans de que nosaltres veiéssim l'episodi 4... i canviant totalment el personatge i tal, ostres, ha d'estar... No l'he vist encara, eh? Per tant, no puc opinar a nivell. Però jo em sembla que això és a l'inici de convertir la saga Star Wars en franquícia Star Wars, perquè ara, després de Han Solo, pues vindrà, no sé, amb els orígens d'en Chewbacca, els orígens de Lando Carlissian, els orígens de molts dels personatges que ja hem anat coneguent al llarg de la saga i que ara ens els col·locaran en la franquícia. En fi, que hi hagi sort, que hi hagi Star Wars per molt de temps i perquè els fans de la saga estaran encantats amb que ara aquests spin-offs es converteixin en franquícia.
Molt bé.
O sigui que a partir d'aquí cadascú que la vagi a veure, cadascú que opini...
A veure què li sembla. I
sobretot, oblideu-se'n del Han Solo que coneixiu amb els episodis que hem vist de Star Wars. Perquè aquí ens presenten un personatge nou, evidentment amb les característiques que ja coneixem de barrut, un personatge una mica sarcàstic, com era en Harrison Ford interpretant en el Han Solo original, doncs aquí també suposo que en aquest personatge li han donat aquest caràcter. Però les comparatives sempre són dolentes per al nou que acaba d'arribar.
Ara deixem a fer la broma fàcil. No de Han Solo viu al cinema, no de més coses.
No de Solo viu al cinema. Bueno, doncs no, mira, ja, sobretot viu del cinema francès.
Home, això no ens falta, penso que des de que hem començat...
N'hi ha dos aquesta setmana.
Des de que hem començat temporada no ha faltat mai cinema francès. No me'n recordo si en parlava, però aquesta temporada...
N'hi ha dos. Un es diu Corporate, que és una pel·lícula sobre un fet que va passar a França d'una multinacional, que hi va haver una sèrie de suïcidis provocats per la situació laboral de l'empresa. Doncs aquí es va fer una pel·lícula que la Maribel Verdú va protagonitzar, i ara doncs se fa aquesta producció francesa on doncs es veu des de dins com es van produir aquests problemes arrel de que contracten a una experta amb recursos humans que la seva actitud doncs sense remordiments ni problemes morals provoca que hi hagi un suïcidi, i a partir d'aquí s'engega una investigació i tot apunta que ella pot ser la responsable, si més no indirectament. Aquesta és la primera producció francesa. L'altra producció francesa és El doctor de la felicitat, protagonitzada per Omar Sy, aquest actor d'Intocable, que des de que va fer Intocable, sempre que s'estrena una pel·lícula d'ell, fan referència a Intocable, quan n'ha fet moltes més. Bueno, doncs això és una comèdia sobre un estafador que doncs es trasllada a un poble per començar una nova vida i es fa passar per metge. Té una glàbia extraordinària, té una planta extraordinària, i això fa que doncs que els seus pacients, encara que no estiguin malalts, doncs els sigui capaç de convèncer-los de que realment ho estan. I és clar, això doncs com que els cobra la visita, tot primer els enganxa amb visites de franc i tal. I bé, és una pel·lícula feta per a major glòria d'Omar Sy, envoltat de tota una sèrie d'actors del cinema francès. Val a dir que està basada en una obra d'en Jules Robbins del 1924 i que ja, aquesta història ja es va portar al cinema l'any 1951 amb una pel·lícula dirigida per Guy Lefranc. I continuem amb cinema ja internacional. Sí. Disobedience és una pel·lícula ambientada en una comunitat jueva del nord-est de Londres. Aquesta comunitat doncs, té unes costums religioses molt ortodoxes i l'arribada d'una jove que temps enrere va marxar, que és la filla del rabí que s'ha mort, doncs provocarà una disbauxa i un desconcert dins d'aquesta comunitat, sobretot per el seu passat amb les seves relacions amb una amiga de la infància. Aquí val a dir que el repartiment, aquestes dues amigues són la Rachel Weisz i la Rachel McAdams, per tant tenim dos actrius de primera fila. La xica en la niebla és una producció italiana de suspens, d'un thriller sobre un delicte que es passa en un poble dels Alps italians i un inspector, amb una manera de fer una mica particular, doncs es dedicarà a averiguar què ha passat amb aquesta desaparició i que doncs, la manera de ser d'aquest poble fa que les sospites recaiguin sobre tots i cadascun dels que hi ha en aquest poble. El protagonista és Tony Servillo i un dels personatges secundaris que hi trobem és en Jean Reno. Pel·lícula. I llavors ja tenim dues pel·lícules que es presenten en versió original subtitulada. Playground és una producció polonesa sobre les relacions d'una nena de 12 anys que està enamorada d'un company d'escola i que l'últim dia de col·le doncs, vol sí o sí tenir-hi una relació. El que comença com una cita així una mica íntima pot acabar d'una manera més tràgica del que es pensaven. I l'última és una producció australiana que es titula Sweet Country, sobre, és un western amb connotacions racials, sobre un aborigen australià que en defensa pròpia mata amb un veí de color blanc i, és clar, això les autoritats no ho poden passar, encara que fos en defensa pròpia, doncs ell ha de fugir juntament amb la seva dona pel mig del desert australià. Aquestes dues últimes arriben en versió original, per tant, podria ser bon material per una d'aquestes sales del cine a Las Vegas. Anem a Torroella.
Vinga, per acabar.
I a Torroella, una pel·lícula que fa molt poc van comentar aquí, Mi Familia del Norte.
Ah, sí? Aquest. No fa pas gaire?
No fa pas gaire, doncs, ja,
setmanes,
doncs ja la podreu veure a Torroella. Recordem aquesta pel·lícula dirigida i protagonitzada per Danny Boone, que ens recorda Bienvenidos al Norte, sobretot perquè surten uns personatges de la manera de ser i de la manera de parlar d'aquesta regió del nord de França.
El Pas de Calais.
I aquí l'acció de mals entesos està amb que la parella protagonista, ell ha amagat aquests orígens, però arrel d'un accident, doncs li torna tota aquesta manera de ser, i esclar, el seu entorn de glamour i d'alta societat parisenca, doncs no hi lliga massa.
Una comèdia francesa. Molt divertida.
Sí, exacte.
Molt bé. Doncs Jordi, moltes gràcies. Sempre recordem, per acabar, els oients, que avui a les 8 en sabrem més i demà en repetició a les 4 en el programa de Cine. Jordi, bona setmana i fins divendres que ve.
Molt bé.
Amb DVD.
Exacte. Intentarem lligar-ho i, si no, doncs ho programarem i quan sigui el moment, doncs
en parlarem. Parlarem perquè és un tema bastant interessant.
Molt bé, d'acord, doncs.
Deixem aquí, Jordi.
Vinga, adéu-siau, bon cap de setmana.